nosaltres. Si us sembla bé, comencem la sessió, aquesta jornada Natur. En primer lloc, donar-vos les gràcies per la vostra assistència. Gràcies als participants, perquè no és fàcil avui en dia conviure amb aquest món real, amb aquest món virtual, en què tots tenim unes agendes molt plenes. I bé, doncs, en el marc del projecte Natur ens trobem tots aquí. Comencem la jornada amb unes paraules de benvinguda del degà, el doctor Joaquim Majó. Aquí dono la paraula.
Moltes gràcies, Sílvia. Molt bon dia, benvinguts a tothom, benvinguts a la Universitat de Girona, benvinguts a la Facultat de Turisme, tant els que ens esteu seguint aquí presencialment com els que esteu online. Donem inauguració a aquestes jornades que arriben amb un bon moment. El projecte Natur és un projecte que ja té una durada, ja té un recorregut, està ja de les seves acaballes, i quan naixia amb propòsits, amb reptes de futur per al turisme lligat a la natura, i en aquests moments postpandèmia aquests reptes i aquestes necessitats tenen més calat que fins i tot que abans, no? El replantejament de les necessitats dels turistes, del replantejament de les voluntats, de les formes de fer, de les inquietuds, són molt importants, i per tant una jornada com aquesta de reflexió té més valor encara, no? I més valor encara que la feu aquí, que vingueu aquí a la facultat a realitzar-la. Per tant, molts ànims amb aquest matí de reflexions, amb aquest matí de replantejaments, aquest matí de propostes que quedaran totes recollides en aquest projecte que està liderant, com sabeu, el professor José García Boer, a qui li dono les gràcies per l'esforç que està fent tant amb el projecte Respir, que va fer en el seu moment, com ara en el projecte Natur, un projecte que té aquesta complexitat d'unir tot aquest esforç que s'ha de fer amb mirant el món de la natura amb aquesta visió transfronterera que li dona un valor afegit molt important. Per tant, no massa més, endavant amb tot el que s'ha de fer.
Bé, doncs moltes gràcies. Passem la paraula, doncs, en aquest cas, al responsable del projecte Natur, José García Boer. Ell us posarà en context. Alguns de nosaltres ja coneixem en primera persona, doncs, el projecte, d'altres no, i d'aquesta manera podem aprofundir una miqueta més en el desenvolupament d'aquest. Endavant, José.
Hola, bon dia. Intentaré ser molt breu, però no sé si podré. Perquè, com normalment faig parlar als altres, una vegada que em donen la paraula no la deixaré tan fàcil. Els socis del projecte Natur, com deia el doctor Major, el projecte havia d'acabar el 2020. Com podeu veure, acabem un pèl més tard, gràcies a Covid. Els socis del projecte Natur són, com cap de fila, el Consell Departamental de l'Ariège i, com altres socis, l'Agència Departamental de Turisme de l'Ariège, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, l'Université Jean Jaurès Istia de Toulouse i l'Universitat de Girona. Per la Universitat de Girona comptem amb socis associats, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Consell Comarcal del Baix Empordà, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu. Què es fa a Natur? A Natur es fa 6 accions. Salto la 1 i les 2, i la 2, que són accions tècniques de gestió del projecte i de comunicació, i que fa el Comitè Departamental de l'Ariège. L'acció 3 és desenvolupar i experimentar un observatori digital i territorialitzat que porta a la Universitat de Toulouse. La 4, acompanyar les empreses en el seu desenvolupament, que porta a l'ADT. L'ADT és l'Agència Departamental du Tourisme. L'acció 5 és desenvolupar una oferta turística sostenible basada en el turisme actiu natura, que porta al Comitè Departamental de l'Ariège. I la 6 és enfortir la competitivitat dels productes turístics transfrontalers, que porta l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. I no hi ha més accions. I l'UDG? L'UDG no porta cap acció. L'UDG, gràcies a això, pot estar amb totes les accions i intervenir amb totes les accions, que és el que hem fet, i reflexionar al voltant del que es feia en les accions. És interessant el projecte Natur i el projecte Respir Nature és fill del projecte Nature, són quasi els mateixos, perquè podem constatar que hi ha un objectiu que indica bé una contradicció que ens està apareixent cada vegada més en els projectes d'aquest tipus. L'acció 5 desenvolupa una oferta sostenible en base al turisme actiu natura. Si observem això, què vol dir? Que a la costa ja està resolt el problema. Turisme sostenible, de moment, és una mica complicat. Però a la natura, a la muntanya, podríem esperar salvar les coses. Però aquest projecte, com el Respire, la constatació que vam fer a la UDG és que cada vegada estàvem més creant productes i creant productes per captar més clients, més turistes, i que això semblava una mica contradictori amb el desenvolupament sostenible com a objectiu. Llavors, després d'aquest primer dubte, que ara tenim ben instal·lat i ben consolidat com a dubte, aviam què es fa. A l'acció 3, us ho explicaran després a continuació els de Toulouse, via Zoom, però és una acció que desenvolupa un observatori informàtic, un observatori digital, de la freqüentació per turistes i per senderistes dels senders i les seves tendències, etc. Però sobretot atacant quatre públics diferents: els senderistes, els professionals del turisme, les administracions i la gent de la zona, els residents de la zona. Vull dir, per primera vegada es preocupa de també anar a veure els residents, què els hi passa, com viuen en l'ús del turisme. Les conclusions que han arribat els companys de l'Universitat de Toulouse són bastant clares. Captar els senderistes és complicadíssim. Interrogar els senderistes és complicadíssim. Per què? Perquè la majoria dels senderistes no passen per cap control, no paguen cap entrada. Per tant, de fet, són invisibles. I com són invisibles, on te'ls interrogues? A la natura, a quin punt? No passen tots pel mateix punt. I això fa que, literalment, és complicadíssim fer unes estadístiques sèries del senderisme. N'hem llegit de no sèries, que intenten dir un impacte econòmic sobre el territori, però realment impacte econòmic, si la majoria de la gent s'emporta el bocata de casa, no s'ho munta ell mateix el producte, ve en cotxe i se'n va, impacte econòmic quin? Un cafè? A l'acció 4, el que és interessant constatar és que els companys de Toulouse, amb aquest estudi de muntar l'Observatori Digital del Turisme, van arribar a aquesta conclusió, a la qual nosaltres vam arribar per un altre camí, que va ser l'observació i la reflexió al voltant del senderisme, etc. Però vam arribar a la mateixa reflexió. A l'acció 4, que és suport a les empreses, aquesta també és una acció forta de Respire, fonamentalment fèiem formacions i formacions per els professionals del turisme de natura de la zona, i aquesta formació la fèiem no perquè nosaltres anàvem a portar la bona paraula i les bones formacions, que sabien que les nostres eren bones, sinó a sol·licitud de les administracions o dels mateixos professionals, que ens deien el que necessitàvem i nosaltres oferíem el que demanàvem. Per tant, tenim un ventall de propostes de formació, però és un ventall que s'ha creat com a mateix temes i com a formació s'ha creat en base a les demandes de la gent de la zona. El que passa és que l'amic Covid aquí ha tornat a intervenir, ens ha enviat tots a casa, els professionals del turisme actiu natura tenien altra cosa a ocupar-se que la manera de fer màrqueting o la manera de crear un producte quan estaven batallant per subsistir a la crisi del Covid i a la congelació de tota l'activitat. Per tant, vam demanar l'autorització al POCTEFA de seguir sent suport a les empreses i, per conseqüent, de transformar-nos en formacions en base a què necessitaven els professionals de turisme per resistir al Covid.
Recording in progress.
Com? Resistir al Covid, etc. L'acció 5 No, l'acció 4 també té un altre aspecte que estem desenvolupant actualment fins a final de maig, que és quan acabem el projecte, ara sí l'acabarem, i que és assessories individuals a les empreses de turisme actiu natura. Sabeu que les assessories de turisme actiu natura són microempreses, a vegades una persona sola, i no és fàcil en aquestes condicions fer una reflexió sobre la teva pròpia empresa. Per tant, els oferim una sèrie d'assessories de dues hores cada una per analitzar la seva empresa i reflexionar amb algú de fora. L'acció 5, aquí està el nus de la nostra reflexió. L'acció 5, inicialment, el que ens interessava era veure com obrir el patrimoni cultural, fonamentalment, al voltant dels senders. Obrir-lo. I realment era obrir, vull dir, obrir la porta. Sabeu que quan arribeu a un sender, veieu al costat una església, us desplaceu, aneu a mirar i veieu un paperet que posa «La clau està a casa de tal». I ningú va a casa de tal. Per tant, no s'entra. Bueno, això és un problema. Així, això va ser resolt en 15 dies. I amb el Covid va ser encara més resolt quan el Covid va ressuscitar de les profunditats on dormia els codis QR i el va fer repartit a tot arreu. Amb això ja podíem obrir o deixar veure el que hi havia, entreveure el que hi havia dins. Però és que hi ha un altre sistema, hi ha sistema de clau amb una capsa, clau magnètica amb una capsa magnètica que gestiona per una trucada telefònica. És a dir, ara es pot entrar, però el problema no és entrar, el problema és transmetre. Ah, amigo, transmetre el patrimoni. Per tant, estàvem canviant de tema. Llavors hem començat a dir, transmetre el patrimoni. Quin patrimoni? El cultural, el natural? Allò que interessa els senderistes? Però què interessa els senderistes? Llavors vam dir, els senderistes no invisibles, els que es detecten. I això es distingeix tres tipus, grans famílies de senderistes. Els esportistes, que representen aquests que corren 25 quilòmetres, etc. Aquests ocupen, representen un 30% i escaig només dels senderistes i després els que els francesos diuen els hedonistes per plaer i els passejants, que representen 60% i escaig. I aquests no poden fer grans etapes de 25 quilòmetres, no l'aguanten, alguns sí, etc. etc. I no tenen els mateixos interessos. L'esportista té un interès fonamentalment esportista. L'hedonista té trobar plaer, estar amb amics, etc. Amb això, les tres famílies, evidentment, es subdivideixen en subfamílies a Mansalva i se creuen, vull dir, és impossible definir, sempre te surten altres fils. Però, bueno, deixant de banda els invisibles. Quins interessos, quins són les motivacions principals que trobem als senderistes. Pels esportistes, l'esport és el primer. Pels altres, la natura és el primer, el contacte amb la natura. Això està claríssim. El segon, i amb el Covid s'ha demostrat que la voluntat de contacte amb la natura es desenvolupa de manera brutal, per tant, ara és imparable. Retrobar-se amb temps passat. Això és una tendència vella del turisme. El turisme no vol veure com es talla el blat avui amb màquines segadores. No té cap interès, això, per ells. El turista vol veure la recollita del blat a l'antiga, per desgràcia del poble pagès que s'ha de fer 24 hores de collita de blat a l'antiga. Però, bueno, llavors hi ha això, aquesta voler retrobar-se amb un fet molt senzill. A Catalunya, per exemple, qui no té un pagès a la seva família si puges d'una o dues generacions? O algú que ve del camp. Pràcticament tothom tenim algú que ve del camp a la nostra. I per això és un retrobar, és un anar a les històries, a les arrels. Això és un dels aspectes fonamentals i de les motivacions fonamentals de quasi tots els senderistes. I l'última és parlar i entrar en contacte amb la gent. Per tant, això són les tres motivacions principals dels senderistes. Després es divideixen moltes més. Patrimoni familiar, patrimoni cultural, patrimoni natural, però les més importants són aquestes, i l'esport. Hem fet un estudi paral·lel per curiositat, de guies turístiques, llibres, des de 1900 fins avui. Analitzant el que publiquen i els centres d'interès que publiquen aquests tres guies, s'observa exactament el mateix moviment. Els guies de 1900-1950, tots els monuments, museus, etc. Avui, ben poc. I són els museus, però són mitja pàgina, o tres o quatre pàgines, si és el Louvre, però no és dominant. És dominant l'oci, el paisatge, la mirada, etc. Llavors és quan ens va sorgir allò, ens va sorgir amb la zona de la Vall de Camprodon, amb una reunió que fèiem, el tema de dir, el que és interessant també és fer entrar en contacte els senderistes i la gent que ve amb el patrimoni humà que hi ha al voltant dels senders. Patrimoni humà per nosaltres és la gent que viu i treballa i les activitats que fan al voltant dels senders. No històricament, també, però avui, els que hi són. I llavors, a partir d'aquí, hem descobert que això també interessava moltíssim a la gent. Molt, perquè això és entrar en contacte. I ens interessava també per una altra raó, perquè potser això impediria una mica, o podria impedir a la llanga, siguem modestos, els conflictes entre senderistes i residents, si els uns i els altres entenien les necessitats que tenien per viure els uns i els altres. El turisme humà, el patrimoni humà, volem donar com a exemple, per exemple, l'arròs de Pals, o el poltre, tot el que gira al voltant del poltre a la Vall de Camprodon, o les gavarres del suro, tot i que està més en decadència. Per què, com a exemple? Perquè això és una activitat de la zona que reflota, que està tornant a pujar. La del poltre està pujant, l'arròs de Pals també ha ressorgit, i això interessa molt perquè això potser és una de les vies per diversificar l'activitat en les zones turístiques. No caure en el monocultiu complet i absolut en el qual vivim, a la costa, per exemple, i en moltes parts de les comarques gironines. I amb aquestes paraules acabo, esperant que he pogut explicar mínimament el contingut de les conclusions a les quals hem arribat.
Bé, moltes gràcies, doncs, José. Passarem la paraula ara, tenim a la contrapart als francesos, que no han pogut estar presencialment aquí, però sí que virtualment ens acompanyaran. Ens acompanya a nosaltres Monsieur Torrente, que és de la Universitat de Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Pierre. Bienvenue à Gironde.
Merci et désolé de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, mais ravi de quand même pouvoir y participer en visio.
Tu veux que je traduise?
Voilà.
Tu me laisses le temps pour traduire?
Oui, vas-y, et tu m'arrêteras si jamais je vais trop vite pour que tu aies le temps de traduire. Hein?
D'accord. Lamento no poder estar aquí, però està molt content de participar amb nosaltres i intentarà transmetre's el que estan fent a la Universitat de Toulouse-Jaurès, Istia.
Donc je vais partager mon écran si j'ai l'autorisation.
Tu l'as.
Voilà, vous me direz quand vous le voyez.
Maintenant.
C'est bon. Bien, donc bonjour à tout le monde et donc je vais intervenir effectivement sur une des actions que nous conduisons dans le cadre du programme Nature.
Intervindrà sobre una acció que fan en el projecte de Nature.
Donc cette action en fait elle est le fruit d'une à la fois d'un constat et d'une réflexion que nous conduisons avec l'équipe de l'ISTIA et en particulier Julie Bousquet qui assiste également à ce colloque.
Aquesta acció és el fruit d'una reflexió que fa l'équipe de l'ISTIA amb el mateix i Julie Bousquet que també participa a la sessió d'avui.
Voilà, donc on travaille beaucoup sur la question effectivement du tourisme, en particulier du tourisme de randonnée qui nous occupe dans ce projet nature. Et effectivement, l'enjeu pour nous, c'est de réfléchir comment ce tourisme de nature peut-il contribuer au développement territorial.
M'han suïcidat. L'objectiu d'aquesta acció és veure com el turisme de senderisme pot beneficiar a un desenvolupament de les zones turístiques.
Et donc le premier constat que nous avons fait, c'est que lorsque l'on essaye de comprendre et d'observer le tourisme sur un territoire, quel qu'il soit, et en particulier le tourisme de randonnée, on a tendance uniquement à observer le comportement et les réactions des touristes uniquement.
La primera constatació és que quan s'estudia el turisme, i concretament el turisme de senderistes, en una zona determinada s'observa només el comportament dels turistes, no només els turistes.
Alors que la particularité d'une activité touristique sur un territoire, c'est que pour qu'il puisse se déployer et puisse exister, il y a une nécessité que le touriste soit lui-même sur le territoire, sur ce que l'on appelle, il soit sur le lieu de production. Voilà, donc il est en confrontation avec l'ensemble des acteurs du territoire.
Amb l'observació de que quan un turista participa en una activitat de natura, està en un territori i per tant està en el lloc de producció. I per tant té contactes amb els altres actors del turisme a la zona.
Donc, c'est ce qui nous a incité à réfléchir à la création d'un observatoire de l'écosystème touristique qui prendrait en compte l'ensemble des acteurs concernés par le tourisme, donc que sont évidemment les touristes, mais que sont également les acteurs socioprofessionnels, que sont les élus et décideurs, et que sont, et bien sûr, les habitants.
Llavors, això els ha portat a voler muntar un observatori pluriactor de l'ecosistema turístic. I qui són aquests actors? Evidentment el turisme, a més dels professionals, els que prenen les decisions, les administracions i els residents.
Donc l'idée de cet observatoire, c'est effectivement, et je le développerai après, c'est de pouvoir observer ce que l'on appelait les regards croisés de ces quatre familles d'acteurs dans le cadre d'une réflexion et d'une approche territoriale, dans le cadre d'une collecte de données qui est bien sûr de plus en plus, depuis l'ouverture de l'open data, de plus en plus numérique, et qui permet de livrer deux grandes familles d'outils que sont les outils d'aide à la décision, et je vais les commenter après, l'analyse et le pilotage, et avec tout ça, un outil particulier qui sera l'application mobile dont je vais reparler.
Doncs a partir d'aquí, l'objectiu és muntar diversos dispositius per observar, per una part, per tenir la gestió de la collita de les dades. Una altra part és l'anàlisi i la gestió de les dades, i el que interessa, ja ho explicaré després, és poder, per una banda, fer l'anàlisi i, per l'altra, fer ajuda a la decisió, a la presa de decisió.
Et donc, pour aller un petit peu plus en détail dans l'idée de l'observatoire et de l'observation des pratiques touristiques et des regards croisés, donc notre idée d'observatoire, c'est de trouver un moyen de pouvoir géolocaliser l'information que l'on collecte et de pouvoir la dater pour essayer de bien différencier ce qui est de l'ordre d'une constatation qui est très ponctuelle, soit dans le temps, soit dans l'espace, de ce qui est une observation qui peut être dite structurelle et qui concerne à la fois l'ensemble des acteurs, qui concerne à la fois un territoire relativement conséquent et qui concerne à la fois une continuité du phénomène.
Llavors, l'interès és com poder geolocalitzar i referenciar totes les dades que poden obtenir. Referenciar en el temps i en l'espai amb l'intervenció de tots els actors, de tots els actors que participen a la zona concreta, una zona que ha de tenir unes dimensions suficients per poder ser vàlida.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, cet observatoire, il a pour fonction de livrer du matériau sous forme de baromètre, sous forme de notes de conjoncture, voilà, sous forme d'un certain nombre d'outils qui va permettre l'analyse et le pilotage. Et deuxièmement, la collecte de données va permettre ensuite la construction d'outils d'aide à la décision qui va permettre ensuite aux décideurs et aux utilisateurs des résultats de l'observatoire de pouvoir construire leurs décisions pour un tourisme, et en particulier un tourisme de randonnée, facteur de développement territorial, mais qui prendra en compte les regards et le regard de l'ensemble des quatre familles d'acteurs, touristes, professionnels, élus, et habitants, et comme je le disais tout à l'heure, pas simplement les touristes.
La fonction est fondamentalement la de lliurar material de l'observatori, és lliurar material sobre formes diverses, baròmetre d'anàlisi de resultats en zones, i a partir amb la col·lecta de dades, permetre aquestes dues primeres ens serviran per l'anàlisi i el pilotatge de les accions, del que s'ha de fer després, i la recollida de dades permetrà servir per a l'ajuda de decisió de les que decideixen sobre el territori, però també com és un procediment que analitza els quatre tipus d'actors, els que hem dit abans, professionals, elegits, habitants i residents, permet tenir una visió de conjunt completa.
Et donc, si on a pu imaginer cet observatoire, c'est que, vous le savez, depuis maintenant quelques années, on a ce que l'on appelle l'ouverture des données et l'accès en temps réel aux données, donc ce qui permet de pouvoir capter automatiquement de la donnée à partir de bases de données existantes produites par différents acteurs. Deuxièmement, on est en train et on travaille et on expérimente dans le cadre de Nature la mutualisation de la collecte des données, et puisque l'ensemble des acteurs a aussi une donnée numérisée, pour éviter, notamment auprès des acteurs socioprofessionnels, de les interroger une nouvelle fois supplémentaire sur les données, alors qu'ils les donnent déjà dans les agences de tourisme, ils les donnent déjà pour un certain nombre d'institutions du tourisme, donc on essaye de mutualiser. Et le dernier point, c'est ce que je vais développer ensuite, c'est la création d'une application de collecte de données sur laquelle je peux venir juste après.
Experimenten, si han pogut pensar a fer aquest observatori és perquè existeix l'existència que hi ha avui de l'open data, de les bases de dades en directe, que poden consultar en directe, que poden fins i tot no consultar, sinó connectar amb el seu sistema i que va entrant directament les dades, junt amb l'aspecte multidireccional de les collites, de la collita de dades que fan per intentar mutualitzar-les, perquè no hi hagi quatre vegades una interrogació, una enquesta. S'ha denotat molt la multiplicitat d'enquestes, sovint de part dels professionals, per poder mutualitzar això, és a dir, si el comitè de turisme d'una zona consulta els professionals sobre les dades dels seus clients, no tornar-los a demanar per un altre costat i tenir així todas las dadas de las cuales necesitan.
Y donc une des nouveautés dans la création de cet observatoire, c'est ce que je disais, c'est la création d'une application de collecte de données, puisqu'évidemment, nous voulons collecter de la donnée géolocalisée et datée, et pour les quatre familles d'acteurs que l'on a évoquées, c'est-à-dire les touristes, les socioprofessionnels, les élus et les habitants. Donc, on est en train, et on a la livraison dans les jours qui viennent, là, on a créé une application de données qui va permettre à chacun de ces acteurs, là où il sera, de renseigner les éléments sur cette application, autour de thématiques évidemment que l'on a d'observation, qui sont autour du sentier, autour des questions de patrimoine et notamment les questions de paysage, qui va vous animer aujourd'hui tout au long de la journée, des questions sur l'environnement, sur les services touristiques, sur la fréquentation. Et au fur et à mesure que chacun va rentrer ses données, elles vont être ensuite stockées dans l'observatoire et elles vont être référencées par leur localisation et par leur date et par leur thématique. Et ensuite, elles vont alimenter les outils de la décision et l'analyse et le pilotage.
Lo que es nuevo es una aplicación que están creando y que están a punto de rebre, que permite la collita de dades amb localització, amb geolocalització en el temps i en el lloc i a les quatre famílies d'actors. Això permetrà de gestionar les necessitats, analitzar una zona en funció de què té com a patrimoni, quins serveis hi ha, etc. I a partir d'aquí, emmagatzemar aquesta dades de manera localitzada en el temps i en l'espai i per famílies d'actors, emmagatzemar-les per poder analitzar i treure decisions.
Voilà, donc un des objectifs, évidemment, c'est d'expérimenter cet observatoire dans le cadre du projet Nature, et voir ensuite comment cet observatoire pourra devenir un outil utilisé par les territoires et par les acteurs. Évidemment, on espère au niveau régional, chez nous, puis au niveau national, et voir au niveau transfrontalier, ça fera peut-être l'objet d'un développement dans le cadre prochain programme européen.
Un objectif est évidemment d'expérimenter en primer moment aquesta aplicació i aquest observatori en el marc del projecte Nature mateix, però després veure com utilitzar-lo a fora, a nivell regional, nacional i, per què no, internacional, pensant en un tercer projecte. Bon matí.
Alors, dans la deuxième partie de mon intervention, j'essaie d'être assez rapide, on a, pour initier cette démarche, sous la responsabilité de Julie Bousquet, nos étudiants ont travaillé sur une étude qualitative multi-acteurs pour regarder un petit peu comment se positionnait le tourisme sur le territoire dans le cadre du projet Nature. Et ils sont allés à la rencontre des familles d'acteurs que nous avons repérées. Et en l'occurrence, ils ont rencontré les élus, les socio-professionnels et les habitants du territoire sur le projet Nature pour regarder quelle thématique était abordée par les acteurs, qu'est-ce qui fait consensus, qu'est-ce qui fait divergence, avec un souci, c'est un peu de regarder cette approche multi-acteurs, et donc ce qui va être l'ossature de l'observatoire, est-ce que ça présente un intérêt, et ces regards croisés, qu'est-ce qu'ils amènent comme plus-value?
Per expérimenter le système si fonctionnava, sota la direcció de Julie Bousquet, han enviat estudiants a trobar-se amb les famílies d'actors. I efectivament s'han pogut trobar fàcilment amb els professionals, els que prenen les decisions i els residents.
Donc, là on vous a mis juste une diapositive avec quelques résultats, évidemment, le travail est beaucoup plus important que ce qui figure ici. Il y a eu un travail de traitement réalisé par Julien très important. Mais un exemple, c'est que quand on a des regards croisés, ça permet de vérifier qu'aujourd'hui, sur le territoire, le tourisme est perçu avant tout comme un facteur de retombée économique, et ça fait relativement consensus sur le territoire, quels que soient les acteurs, et ça montre que dans cette direction-là, il y a une appropriation de l'activité touristique comme activité économique par l'ensemble des acteurs du territoire.
Teniu aquí una diapositiva que no es muy completa, pero que permet de veure com aquest posicionament del territori del turisme en el territori del projecte Nature dona com a mínim un punt comú. Tant els socioprofessionals com els habitants, com la gent que pren les decisions de les administracions, se posen d'acord per dir que el turisme és una activitat que produeix retorns econòmics, socioeconòmics sobre el territori.
Et pour terminer, comme c'est le deuxième point, on a regardé après l'approche économique l'approche sociale, et on a interrogé de nouveau les étudiants, ont interrogé les élus, les socioprofessionnels et les habitants, et vous avez quelques exemples de verbatim. On voit bien l'impact social du tourisme, que ce soit de la part des élus, peut quand même se concevoir, mais de la part également des sociaux professionnels qui voient dans le tourisme un élément de dynamisme du territoire et pas simplement de la rentabilité économique pour leur entreprise. Et à droite, on a mis un verbatim qui est assez symbolique. C'est qu'on imagine que cet habitant voulait dire le tourisme, c'est ce qui fait vivre le territoire, mais on voit bien qu'il y a eu un petit lapsus, il a écrit « la vie, c'est ce qui fait vivre le territoire », c'est qu'il assimile l'activité touristique, sans doute, à l'ensemble de la dynamique territoriale. Voilà. Donc on a un certain nombre d'éléments, et on voit bien comment ensuite on va pouvoir le réutiliser dans l'observatoire pour le pilotage. Que pour le pilotage. On voit bien que parfois, on considère simplement le tourisme comme une activité économique, mais il y a un enjeu social et sociétal extrêmement important, c'est ce qu'on a voulu montrer là.
Aquesta diapositiva és sobre els aspectes socials, sobre els impactes socials. És evident que els decididors consideren que és important per l'impacte social, però es veu perfectament que les tres famílies interrogades veuen això com important. I entre altres, el que ell considera important és el de la dreta, el tercer, que diu la vida és el que fa viure el poble. Amb la qual cosa dona a entendre, s'entén que hi ha confós turisme amb vida, volia dir turisme i ha dit vida, i s'entén que per ell el turisme és el conjunt de l'activitat de la zona.
Et pour terminer, puisque c'est une des thématiques de votre journée, on a fait un petit zoom sur la perception du randonneur par les habitants. Et donc deux éléments intéressants. Premier élément, les habitants considèrent qu'il y a le bon randonneur et le mauvais randonneur, et qu'il est capable, l'habitant caractérise le vrai randonneur, c'est celui qui aime la nature, qui est respectueux, qui ne laisse pas des déchets, qui est peu exigeant, facilement satisfait, qui a des valeurs environnementales et qui va à la rencontre des habitants. Donc on voit bien, et ça nous interroge d'ailleurs sur les orientations qui sont prises par les acteurs de la randonnée, on voit bien l'importance aujourd'hui du lien social que suppose la randonnée sur un territoire. C'est sans doute un facteur de retombée économique, mais c'est avant tout un facteur de lien social. Et aujourd'hui, l'utilisation massive des applications numériques pour repérer son itinéraire, pour lire le patrimoine, les éléments de patrimoine, etc., doit nous interroger sur la capacité à maintenir ce lien social sur les territoires, et c'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup de notre côté. Et le dernier, je terminerai là-dessus, on voit bien ce verbatim qui est en bas dans la bulle, en bas à droite, l'opposition randonneur versus touriste, un habitant qui dit le touriste il ne va même pas boire un pot au bar du coin, voilà, alors que le randonneur, le randonneur peut y aller. Et là, ça montre bien que les applications numériques, notamment, sont intéressantes sans doute pour attirer des randonneurs sur des sentiers, mais que c'est bien au café du coin que ça se passe et en rencontrant les habitants. Et on voit l'importance d'un tourisme facteur de développement, puisque par moment, l'activité touristique est telle sur un territoire qu'elle n'est même pas capable de maintenir un bar ouvert parce que les touristes sont de passage et ne s'arrêtent pas. Voilà.
Elle... Han aplicat el mateix sistema de recollida d'opinions sobre els habitants, els residents respecte als senderistes. I és interessant constatar que els residents divideixen entre el verdader senderista i el turista. El senderista és verdader, estima la naturalesa, no deixa deixalles, no és exigent i fàcilment està satisfet, té valors mediambientals i vol trobar-se amb els residents. El turista no va, fins i tot no va prendre un cafè al bar de la cantonada, el que fa que podem constatar que el turista, al final, els residents poden considerar-los com a gent que no permet ni tenir un bar.
Et pour conclure, donc, on voit bien l'importance de l'observation d'une activité touristique sur un territoire et en particulier de la randonnée, et on voit surtout l'importance du regard croisé, parce qu'aujourd'hui, faire du tourisme une activité qui permet le développement territorial nécessite que chacun des acteurs puisse d'une part s'exprimer et que chacune des décisions qui soient prises soit le fruit d'un consensus ou au moins d'un débat pour trouver un terrain d'entente commun et que chacun voit dans l'activité touristique un intérêt pour lui et un intérêt pour le territoire. Et c'est ce qu'on essaye de faire au travers de cette observatoire.
Aquí,
la limite. Oui, tu veux le... Vas-y.
Es veu l'importància de l'observatori del turisme i de les mirades creuades per fer que cada un dels actors pugui inspirar i dir les seves necessitats respecte al que ha de portar el turisme o el senderisme i les accions que s'ha de prendre sobre la presa de decisions.
Et enfin, pour terminer, je disais, la limite aussi de l'exercice, c'est de voir comment on est capable d'être en contact avec l'ensemble des acteurs via le numérique, et pour les touristes, pour les randonneurs, via l'utilisation des outils numériques, mais en posant comme limite que le lien social et la rencontre avec l'autre est fondamental, et la rencontre avec le paysage, la rencontre avec la culture sont des éléments incontournables. Donc voilà ce que je souhaitais, et ce que l'on souhaitait avec Julie vous présenter rapidement aujourd'hui. Et donc je voulais une nouvelle fois vous remercier pour votre invitation et remercier particulièrement José pour la traduction qui n'est pas toujours simple dans des sujets un peu techniques comme celui-ci. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.
La chose est intense, non, sospito? Merci.
Grand merci, M. Torrente. Déjà, dommage que vous n'êtes pas ici. On vous souhaite une belle journée. À la prochaine.
Merci beaucoup et bon colloque.
Merci Pierre.
Merci bien.
Je passe Julie.